canals de la comunicació que es poden presentar sense dir el nom, només fent sonar sintonies i àudios. Per exemple, el d'aquesta sintonia d'un dels concursos de més èxit dels migdies de Catalunya Ràdio, i en general diríem de tota la història de la ràdio del país, i que feia servir de cronòmetre aquell dimes. A TV3, la persona qui s'asseu aquest matí a l'estudi de RAC1 va fer, a més, un dels primers leits de la televisió que tenia aquesta sintonia. Ho reconeixereu per l'entrada d'aquest programa de viatges que va fer durant 7 temporades. I quan això passa, quan algú el defineix, el que ha fet a la ràdio i la televisió, sinònim que ha deixat molta, però molta empremta. Miquel Calzada i Olivella. Miquel, bon dia.
Bon dia, Jordi, molt content d'estar aquí. En fi, estic aquí perquè tens un equip de producció que és molt pesat.
I... Home! Ja t'ho dic jo.
Però molt content.
Ja t'ho dic jo. Ben tornat. Vens per quedar-te o no?
No. Jo estic vivint a Estats Units. Vaig marxar, em sembla que era a finals d'octubre del 2017. I bé, hi estic vivint molt tranquil·lament i treballo, estudio, llegeixo i visc.
Qui fas als Estats Units?
Doncs això.
No, però quan dius això, què et refereixes i quan dius treballo?
Doncs visc amb la meva senyora, em llevo el matí molt d'hora, a les 5, moltes vegades, sí.
Tu et lleves a les 5?
Sí, 5 i 10. Els dies que toco una mica de gimnàs i res, esmorzo. I això és el que he fet aquests 5 anys, vull dir, estudiar, llegir, treballar també, col·laborar amb emissores de ràdio, i venir de tant en tant. I em sap greu aquesta vegada perquè he vingut per 4 dies i sé que hi ha molta gent que estimo i que aprecio i que no els podré veure, però bueno, ja els veuré per Nadal, diguéssim.
Per què vas decidir instal·lar-te als Estats Units, Miquel?
Per una banda... per una qüestió estrictament familiar i personal, i per l'altra perquè d'alguna manera també m'interessava conèixer doncs, altres àmbits, altres maneres de fer ràdio, no? I en concret ràdio pública. I això no només ho vaig aconseguir acadèmicament, sinó que a més també ho vaig aconseguir professionalment, o d'alguna manera professionalment. I també deixar enrere doncs aquests anys del procés del hàmster que dieu aquí, perquè, en fi, tot plegat també em va saber greu, com a molta gent d'aquest país que li ha sabut greu tot plegat, no?
El Pere Mas deia fa uns minuts: Miquel Calzada, comunicador, periodista i advocat.
Sí.
I pregunto, des de quan ets advocat?
Des del febrer de l'any passat. Sí, també he estat estudiant tot aquest temps, per això t'ho deia.
I dret per què?
Perquè vaig fer 2 assignatures fa molts anys, dret romà, i tenia...
Sèrio?
I els papers s'han d'arreglar, i ho has de tenir arreglat. I aleshores ho he pogut, gràcies a Déu, ho he pogut acabar.
Des de la distància, ara parlarem de ràdio i parlarem de tele i de tot plegat, però des de la distància el país com el veus ara?
Bé, suposo que el veig com alguns dels teus tertulians... Que sento moltes vegades al matí, perquè us escolto almenys a una hora de la tertúlia, que us escolto en podcast quan surto a caminar. El veig per una banda amb tristor, però per l'altra banda també amb certa esperança, no? Perquè és evident que aquest cert desori no pot durar eternament, no? Potser a vegades a base d'anar ampliant la base igual l'acabem de trencar, i d'aquí en sortirà una altra cosa, i esperem que sigui positiva, i vaja, n'estic convençut.
Als Estats Units es parla molt de Catalunya o res?
No, ara jo crec que no es parla a Estats Units, ni massa, ni el món ens mira, ni d'allò. El primer que ens hem de mirar som nosaltres, m'entens? Si tu no estàs convençut, si tu no estàs determinat a tirar endavant el que estàs predicant, per dir-ho així, doncs difícilment la resta de gent estarà per tu. Estarà per tu una estona, com ho va estar, i de fet l'octubre del 2017 sí que el món ens mirava, però ens mirava perquè féssim alguna cosa.
On va ser l'error?
No ho sé, i on va ser l'error? Escolta, tinc amistat amb moltíssima gent, pràcticament amb tothom. He parlat amb gent de l'exili, he parlat amb gent quan estava a la presó, també els vaig anar a veure. No ho sé, jo crec que hi ha un moment determinat en què tots aquests anys de preparació, d'escalfament, de llibres blancs... O sigui, jo recordo quan estava exercint com a comissari pro bono pel tricentenari, aquells dos anys que vaig ser a la Generalitat, veia cada, no sé, dimecres reunió del grup de no sé què, divendres reunió de... En fi, tot això són treballs que estan en algun lloc i tota aquesta preparació s'havia d'haver, diguéssim, materialitzat en un moment determinat en forma de decrets, per exemple, no? I això què comportava? Doncs, home, comportava efectivament l'embat amb l'Estat. De quina manera? Noi, això ja no ho sé, això... Però, en tot cas, el discurs que tenia molta de la gent que en aquell moment liderava la qüestió, doncs era aquest, no? I vam arribar fins allà. A partir d'aquí no, perquè em consta que hi ha gent, evidentment, que no volia arribar més enllà perquè, en fi, creia que hi hauria, doncs, hi haurien disturbis, hi passarien coses. Molt bé. Però, en tot cas, l'1 d'octubre ja van passar... I la gent no pot estar d'aquesta manera, com ho diríem. No es pot pensar tota l'estona per la gent, no? No se'ls pot... En anglès en diuen patronizing, que ara no em surt el verb en català. Però vaja, en fi, jo crec que el que va faltar, doncs, és això, és una determinació i conjurar-se a tirar-ho endavant. I hi havia gent, suposo, d'aquell govern... que no sabia ben bé què estava passant, altres sí que sabien cap on volien, altres que es van tirar enrere, i així estem.
Quan baixes el podcast i escoltes la tertúlia i veus aquestes picabaralles entre Esquerra i Junts per Catalunya amb la mirada de la CUP, com ho veus, això?
No, això ja ho han dit moltes vegades, i jo també hi he pensat sempre, és a dir, quan el president espanyol Aznar va dir que es trencarien, doncs mira, estem una mica en aquesta fase i espero que siguem capaços de redreçar-la. I jo em sembla que, en el fons, aquesta base que és simpatitzant d'aquesta idea política militi en el partit que militi aquesta base i continua sent, i desitja que la gent s'entengui, no? Però és molt difícil, com en altres àmbits de la vida, no? No només en la política.
Ja. Tu vas formar part de la llista de Junts pel Sí, estem parlant de l'any 2015.
Sí.
Des d'aleshores t'han ofert entrar en política una altra vegada, no?
Sí, va ser just també per anar a treure el cap en el moment aquell del... per anar de senador als 80 dies o 100 dies, però evidentment se n'escolleixen 3 a Barcelona i tot i que vaig treure un millor resultat que la llista al Congrés, evidentment no va sortir.
I ara no?
No, però ara també ja personalment
ja diré
que moltes gràcies. Sí. En aquell moment de Junts pel Sí, jo mateix vaig fer... En fi, em van oferir per entrar com a parlamentari i jo ho vaig rebutjar, és a dir, a mi m'agradaria ajudar des de dins del govern, no des del Parlament. Bé, molt bé. Moltes gràcies, Miquel.
Escolta, l'estratègia d'Esquerra de pactar un referèndum...
Home, passa'm una mica de...
Tu també?
A vegades, sí.
Bueno,
sí.
Mira, coincidim amb el Miquel, ja portar una o una altra, sisplau. Perquè
no, estic bé.
Coincidim amb l'ús habitual del gel hidroalcohol.
Està bé.
Deia que l'estratègia aquesta d'Esquerra de tornar a proposar un referèndum, tu creus que alguna vegada el govern d'Espanya això ho acceptarà?
No. Però és que és tan evident... És a dir, la mateixa gent que ho està proposant ara... Per això també no m'agrada fer entrevistes, perquè tampoc sóc ningú per dir absolutament res. Però vaja, allò queda gravat, no? I la mateixa gent que està proposant això ara fa 3 anys, o 4, o 5, o 6, que era contundent amb aquesta qüestió, no? I era beligerant amb el govern espanyol i amb l'estat espanyol. I puc entendre també... la persona humana, malgrat... és a dir, darrere d'aquestes consideracions. Però no, és a dir, aquesta via no l'acabo, francament. És a dir, amb una negociació hi ha d'haver... Les dues parts han de negociar primer alguna cosa i, sobretot, tots han de ser conscients de quina és la força que té l'altra. És a dir, quin incentiu té l'estat espanyol per negociar en aquests moments? No en té cap. Per què hem de negociar? Sí, anirem, anirem en fi, parlant i fent coses, però no hi ha cap, no hi ha cap pressió per part de l'altra banda que faci que l'estat espanyol s'hagi de seure a negociar. I fins i tot, si fos aquesta pressió, en tot cas, la negociació sempre s'arriba, en molts casos, en aquest sentit, em sembla que la història n'està ple, s'arriba al final del procés. És a dir, quan diu, no, és que tot s'acaba amb una taula. Evidentment, s'acaba amb una taula i amb un bon dinar, si és possible. Però, un cop hem fet la feina, no abans de fer-la, perquè abans de fer-la no té d'allò. Vaja, és la meva humil opinió.
Quants anys vas estar a Catalunya Ràdio, Miquel?
13.
13.
Des del 83 al 96.
Trobes a faltar?
No. Bé, no. No com, com per anar a fer programes de ràdio o...
No trobes a faltar l'antena, eh?
No, l'antena no la trobo a faltar, francament. No tinc aquesta vis o aquest vessant més de melangia. Ara quan has posat la sintonia del Pasta Gansa sí que me n'he recordat de les corredisses i són les 12 i 5 minuts.
Pot ser perquè érem més joves o perquè érem joves o pel que fos, sempre tens un record d'allò, saps? Ja posar una ràdio, engegar una ràdio nova...
Jo sobretot, tu estàs igual.
Sí, pues,
i no, tenim la mateixa edat.
És veritat, sí, tenim la mateixa edat. Però és veritat que aquell començament allò va ser estratosfèric. Tu creus que una ràdio pot tornar a ser com era el començament o intentar-ho?
Bé, això és el que... Per això vaig presentar també la meva candidatura per dirigir Catalunya Ràdio ara fa 3 mesos o 4 mesos. Jo crec que sí. Jo penso que a Catalunya Ràdio hi ha molt talent. Algun està desaprofitat, o molt està desaprofitat. Potser està mal distribuït, però el que és indubtable és que aquí tenim una potència pel que fa a recursos que, evidentment, des d'una emissora d'aquestes característiques, doncs s'ha de... encara es veu més, no? Em refereixo a que, en fi, que són recursos públics, que són molt ingents i que han d'anar acompanyat d'una altra sèrie de resultats, res més. Això és possible? Home, jo crec que sí, i per això, a més, vaig presentar aquell pla que ens feien fer, i a més el vaig fer públic, perquè...
Sí, recorda.
I escolta, estic... I m'agradaria, a més si em volen demanar el que vulguin, només faltaria. Estic molt content de fer-los arribar qualsevol tipus de suggeriment, com he fet també allà als Estats Units.
Et va saber greu?
Sí, no tinc per què enganyar-te. Sí, clar, que em va saber greu. Bé, tu també ets de... un jugador de Catalunya Ràdio des del principi,
sempre
de quan era Víctor Sagi. Sí. En el meu cas, doncs, vaig tenir aquest privilegi que no me'l trauran de ser la primera veu. I d'estar-hi tots aquests anys i de conèixer moltíssima gent, etc etc. I a més d'haver fet tot un seguit d'altres coses, com tirar endavant dues emissores de ràdio privades i posar-les en un nivell líder i competir amb alguna cosa que es veia absolutament... molt difícil de fer, o impossible, que és competir amb els 40 principals en castellà i guanyar-los. Doncs bé, això també ho vam fer en el seu moment, no?
Per què creus que no vas guanyar?
Home, la resposta ràpida és perquè hi ha pressions o no hi ha pressions. No ho sé, francament. Escolta, jo entenc perfectament que el Consell de Govern, doncs, vulgui triar... hi hagi de triar, i per llei hi ha de triar, el que passa que ha de triar en funció d'una sèrie de paràmetres.
Pots explicar què va passar? És perquè clar, la gent moltes vegades es perd i això és un tuit i tal. Pots explicar, Miquel, exactament... O sigui, tu presentaves candidatura a la direcció de Catalunya Ràdio, com a veritat...
Jo vaig presentar en un concurs públic.
Públic, d'acord. En aquest concurs públic tu explicaves com hauria de ser la ràdio, a Caldes van fer amb TV3, com hauria de ser Catalunya Ràdio, la ràdio pública en els pròxims anys.
Sí.
D'acord? Val. Llavors, això anava, aquest concurs públic anava amb una taula de gent que havia de valorar des de quants aspectes?
Bé, això és el que no s'ha acabat de definir o de saber, o s'ha sabut a posteriori. És a dir, el que demanaven concretament és que cada candidat que es presentés doncs fes, a més, un projecte, a part del seu currículum professional, d'experiència, acadèmica, etc, fes un projecte personal d'unes 20 pàgines, no més de 20 pàgines, sobre com havia d'anar Catalunya Ràdio en els pròxims 4-5 anys, en base a un document que també el facilitaven, document de 8 o 10 fulls, i altres documents que, evidentment, tu pots trobar a la xarxa. Bé, doncs, res, això és el que vaig fer. Aleshores, això em sembla que ho valorava, perdona, una comissió de 6 persones que en principi no tenien o no havien de tenir cap relació amb la corporació, d'una forma escèptica i professional, però tampoc sabem quina puntuació tenien, i els resultats els passaven al Consell de Govern, i el Consell de Govern... perdona, el Consell de Govern...
Tria.
Bé, com que jo vaig demanar, un cop es va acabar... Perdona.
Beu aigua, beu aigua.
Una mica de sintonia del Pas de Cançó.
11:33. Deies, Miquel?
No, com que jo vaig demanar un aclariment, evidentment no tinc tot l'expedient, ni tinc tot el... doncs això, tots els detalls, però sí que em van fer arribar la valoració dels candidats que s'havien presentat sense noms. I ho havien subdividit candidat, i ho havien subdividit per projecte. Aleshores, el candidat al final sortien unes puntuacions, i el projecte, al final, unes puntuacions.
Val.
I aleshores sumes el projecte i sumes el candidat, i surt un altre número. En el cas del candidat, doncs, efectivament, jo estava valorat com a millor candidat. En el cas del projecte, malauradament, no estava ben bé allà. Faltaven 2 puntets de, no sé, 80, 80...
I és més important el projecte que el nom, esclar.
Bueno, segurament, però, clar, també hi ha un altre problema aquí, que si tu intentes fer compondre un projecte i vols parlar amb molta gent, i vols parlar també amb la gent de la corporació, i diuen, escolti, és que aquí hi ha un concurs i no podem parlar amb vostè sobre aquests temes. Val, trobi-ho tot a la xarxa, pregunti, però directament no podrem parlar amb vostè. Val, molt bé. Però hi ha un dels candidats que sí, que ha pogut parlar amb ells durant tot aquest temps, no?
Clar,
no només hi ha parlat, sinó que...
evidentment, sap, el guanyador, clar.
Doncs ja està.
Escolta'm, una cosa...
Però res, escolta, repeteixo.
Que no.
Pot ser molt greu, estic relativament... em sap greu, sobretot per Catalunya Ràdio. Espero que en fi, que amb la nova direcció, doncs això vagi bé. No sé si hauries d'estar patint, però en tot cas el que sí que em torno a oferir de posar el pla que vaig dissenyar i que vaig penjar.
No t'ho han demanat, eh?
No.
Escolta'm, una cosa respecte a això que estaves comentant. És a dir, tu no creus que els que han de decidir qui ha de ser el director d'una ràdio pública o d'una televisió pública és gent que entén en ràdio i en televisió?
Sí, home, vist així, absolutament, per descomptat. El que passa és que com que hi va haver-hi un canvi en la llei de la corporació, no sé si va ser l'any 2014 o 2015, i aquesta llei de cop va atorgar molt poder executiu, o moltíssim, per dir-ho així, a la presidència de la corporació i al propi Consell, de forma que aquella ràdio i aquella televisió que tu i jo coneixem, on el director era, doncs, el màxim, evidentment, ha de donar explicacions al Consell, etc. Això ja no és ben bé així, sinó que, efectivament, el Consell i la presidència, doncs, tenen aquest poder executiu. I s'entén que han d'anar a la una, evidentment, amb la direcció, no? per això ho trien.
Tu te'n recordes? Tu quins directors generals vam tenir a la Corpo en aquelles èpoques? Joan Granados, el primer.
Per descomptat, Joan Granados.
Joan Granados, després, qui més vam tenir?
En Vilajoana.
Que enviem una versada molt forta.
Sí, senyor.
Amb en Jordi Vilajoana.
Sí, senyor.
Qui més? Bueno, crec que aquests van ser els que van estar.
Jo, que recordi...
sí, jo crec que vam estar aquí,
després,
eh?
Bé, hi va haver-hi també un director que va passar de la ràdio a la tele i de la tele a dalt una temporada. No.
Sassaneda? No.
No. Lluís Oliva.
Ah, Lluís Oliva, efectivament.
Els el sigui.
Efectivament, els el sigui, efectivament. Clar, en aquella època passava una cosa. Per exemple, Vilajoana, jo no el veia.
No.
Vilajoana no el veies. I Joan Granados jo no el veia.
Ni coneixies tampoc la majoria de gent que estava al
govern, ni res. Qui manava era el director i el cap de programes, que a les nostres èpoques van ser... directors vam tenir el gran...
Mira, també...
El Jordi Costa primer.
Jordi Costa.
Primer.
El Joan Maria Francino, que quan jo ara fa un any estava a Los Angeles, malauradament, doncs es va morir, va traspassar. Vaig tenir l'oportunitat d'acomiadar-me'n mig any abans. Igual que amb l'estimat Àngel Casas, que el vaig poder veure i vam estar 3 hores divertidíssims aquest estiu. Vaig anar a casa seva i, en fi, va estar molt bé.
Doncs aquests directors tu te'ls creies. I els caps de programes eren, recordo, Josep Cuní, vam tenir un cap de programes que era Josep Cuní i Llaudet. I clar, i era gent que... tu perquè eres més rebel. Bueno, jo també. Però eren els que manaven, I llavors tu tenies clar. Ara tens la sensació una mica que els directors no manen.
Bé, una mica, jo penso que aquelles persones tenien una autoritat professional que, en fi, jo, escolta, no vull desmereixer ni menys tenir a ningú, però en aquell moment tenien una autoritat professional i moral sobre els professionals de la ràdio i la televisió, que evidentment ara és complicat. També perquè tot era nou i perquè recordo concretament a Catalunya Ràdio aquella època que, no sé, la mitjana eren d'edat de la gent que treballava, eren 24-25 anys, 70% o 80% era la primera feina, tot era nou, tot era fantàstic, tot era meravellós.
Vam riure una mica. No és veritat, però eren directors que eren, a més... elements passius, és a dir, no es feien entrevistar, no sortien en les fotos, vull dir, era una direcció...
Això per descomptat.
Doncs, sí.
Bé, i una mica actius també. També cridaven.
Sí, que
al despatx.
Cridaven, al despatx.
Pots venir al despatx?
Sí, sí.
Com s'ha de fer?
Ara deies el tema del primer dia. L'any que ve farà 40 anys d'això.
Són les 0 hores, 0 minuts del dia 20 de juny del 1983. Comencem en aquest moment una feina volguda i important. La posta en marxa de Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
No
ens
havies,
trobem a la freqüència
no
de... Cinc,
havies cinc, fet els 18 ja?
No, aquí tenia 17 anys.
17 anys.
Sí. Ah, sí, tenia 17 anys. Això ho vam gravar als estudis del carrer Canó. Això va ser el mes de juny, que el Joan Maria Francino em va venir a buscar amb un... Jo estava fent de monitor de l'escola on estava i em van trucar, escolta, que t'estan buscant, que has d'anar a gravar no sé què en Francino. I escolta, però ràpid allà, i això ho vam gravar com 30 vegades, aquesta veu. Hola, què tal?
30 vegades ho
grava, això? No sé, moltes vegades. I estava amb 3 o 4 Revox, me'n recordo.
Per I eres conscient del que això, del que significava això?
Molt poc, però sí, home, imagina't. Sí, home, sí. Perquè tenies 17 anys i... I, però sí, home, era l'època, estem parlant del 83, però vaja, tu com jo també has viscut des del 75 i en l'època de la transició i els partits i totes aquestes qüestions.
Escoltes la ràdio de manera habitual?
Sí, sí.
Què
sí.
Què escoltes?
T'escolto tu. Abans escoltava les 8. Clar, la llàstima és que quan jo t'escolto, tu ja fa 5 hores que has plegat, no? Estàs aquí.
Sí, sí.
No puc trucar. I no puc dir res. I això... Però vaja, és així. Ens escoltava les 8 i ara escolto tertúlies. Alguns dies, però no et diré quins.
Val, d'acord.
No tots, no.
D'acord.
Entenc també que, evidentment...
Què més escoltes de ràdio?
De ràdio, escolto molta ràdio americana, escolto molta ràdio pública americana. Hi ha dos models. Clar, és que aquesta gent van ser els inventors, realment, de la ràdio pública.
Sí.
I la ràdio pública allà és pública. Què vol dir? Que els oients són els que paguen la ràdio. És a dir, el crowdfunding el van inventar a la ràdio, i el van inventar l'any 49 amb aquesta fantàstica emissora que vaig tenir el privilegi de col·laborar-hi durant 9 mesos a Los Angeles, KPFK.
KPFK.
KPFK. KPFK. Pacifica Foundation. Aquests van ser els primers... El seu fundador va pensar que treballava a la ràdio, va dir, home, no pot ser que aquest mitjà tan potent només el destinin a vendre cotxes o a vendre electrodomèstics o a vendre aliments, no? Ha de servir per alguna cosa més. Aquest senyor també era objector de consciència. I l'any 49 va començar la primera ràdio de Pacífica a San Francisco, i amb els anys es va anar ampliant. El que passa que aquest és un model de ràdio pública, l'altre model de ràdio pública seria la NPR. I aquest model de la NPR ja té altres maneres de tenir suport. Els oients, després hi ha el que és una subvenció federal, i després també hi ha el que ells anomenen patrocinis. Però no és els patrocinis com aquí ens podem imaginar, sinó que estan absolutament pautats. És a dir, les emissores públiques no poden passar falques de publicitat. Passen patrocinis, i el patrocini només pot dir el nom de l'anunciant, l'adreça i poca cosa més. No poden dir que tenen un producte que és millor o vinguin a comprar, no poden incitar a cap acció. És a dir, això està absolutament regulat. I això té un sentit. Aquí a Catalunya com estem? Bé, aquí a Catalunya les emissores privades com aquesta o la resta estan lluitant contra Catalunya Ràdio amb 71 freqüències per programa, estan lluitant contra Ràdio Nacional d'Espanya amb 5 canals i totes les freqüències, estan lluitant contra la Xal i totes les emissores municipals, i tot això és públic. Públic vol dir que hi ha...
Aquí hi ha un gran debat sobre la quantitat d'empreses públiques que hi ha de ràdio a Catalunya. És a dir, no oblidem, és a dir, quins pensem que només al marge de les ràdios municipals, al marge de Catalunya Ràdio...
No, però les ràdios municipals també són públiques.
Correcte, correcte, per això dic...
Que estan molt bé, no estic pas dient que no, però sí que hi hauria d'haver-hi un... I això no sé si es va fer ja en el seu moment, però una certa reflexió a l'entorn de exactament un país com Catalunya, quina és la necessitat de consum de ràdio pública. Com ha de ser el model? I hi ha models que s'han d'integrar i quin tipus de programació hi ha d'haver-hi? Perquè anar repetint programacions...
Tu ara tens
una altra cosa és la llengua catalana.
Que aquí, ja parlarem.
Això, si vols, en parlem, sí.
Però hi ha una cosa que, per exemple, passa amb la ràdio, que a mi em sembla que, amb el tema públic, és a dir, tu ets una emissora com Catalunya Ràdio, hi ha la històrica Ràdio 4... Jo crec que històricament maltractada per Ràdio Nacional d'Espanya. Després hi ha les emissores municipals, però tu saps que a Barcelona hi ha una ràdio pública.
Sí, Barcelona Ràdio, no?
El ràdio... Sí, no, però Barcelona Ràdio. Però tu creus que la gent coneix Barcelona Ràdio?
Difícil, difícil.
Clar, però és una mica altra emissora pública que tenim per aquí.
Per això et deia, és a dir, que hi ha una sèrie de pressupostos i aquests pressupostos han de... És a dir, perquè si no, potser seria més senzill gravar un CD... o un streaming i enviar-lo als oients, no sé, si mirem les audiències, sortiríem molt més a compte, francament. Fem broma. Però no és aquest el tema.
Es fa millor ràdio als Estats Units que aquí o no, Miquel?
Home, és que tot és molt gran. Tot és més gran i ningú es coneix. I hi ha tantes oportunitats i tants llocs i tant, és molt diferent, però jo crec que aquí fem bona ràdio també.
Tu creus que aquest tipus de ràdio que fem aquí, quan dic que fem aquí en general, està morint, com diuen alguns, i que això està variant?
No, home, perquè, a veure, em sembla que hi havia una llei als Estats Units fins que va entrar malauradament, dic malauradament, el Reagan, perquè el Reagan, ja saps que és un president que està molt molt denostat, però també va fer les seves coses bones. Però una de les coses dolentes que crec recordar que va fer em sembla que era una llei que va, d'alguna manera, acabar amb la llei de la igualtat, que en deien, Fairness Act, diria, en els mitjans de comunicació, per la qual, si tu portaves un representant republicà en època de campanya i li donaves 15 minuts a les 12 del migdia, hauries de portar el representant demòcrata i donar-li 12 minuts a les 12 del migdia, o els minuts que fossin. I si parlava de l'avortament, no sé què, un antiavortista, havies de portar el mateix d'allò. I això es va acabar. I un cop es va acabar això, van sorgir aquestes superestrelles radiofòniques, un dels quals va traspassar a fa poc, Rush Limbaugh. Estem parlant de gent amb 40 milions d'oients i que fan un programa de 4 hores i que ells, és a dir, són com el, per entendre'ns, com el Super García en l'Hora Cero,
sí,
però passat a la política i, a més, amb
una canya bestial, no?
Sí, i normalment escurats bastant cap a la dreta.
Cap a la dreta, republicans. I la tele?
Vostè no es posa auriculars, senyor Bastet?
No, t'ho juro, s'ha posat auriculars. Me'ls poso a l'informatiu i tal. Saps per què? He perdut molta... No, estic sorda com una tàpia.
Mira, vaig fer la prova l'altre dia també amb un telèfon d'aquests, però a més convençut de que jo tal.
Estàs perfecte.
No, vaig veure que diu, no, per l'edat que té, vostè està molt bé.
18% però... hi he perdut, per culpa dels auriculars.
També és veritat.
M'ho van dir, perquè a més jo tenia un... No sé si
tu, jo escolto... Són 6 anys i aquí dintre la peixera aquesta et deuen a cridar tant en tant.
No, no, però no et pensis, és més que res que jo poso els auriculars sempre amb un volum molt alt.
Doncs clar, és evident.
La tele, la tele, la TV3? Com...
No, ja... No ho sé, ja... Escolta, jo agraeixo moltíssimes coses i agraeixo a tothom i em sento molt privilegiat d'haver pogut fer el que he fet, no? Podríem continuar fent programes de viatges? Molt probablement. Ara mateix, mira, a la CNN estan fent una mena de dos spin-offs de l'Afers, que en el seu dia no vam... o no vaig voler tirar endavant. Un és anar pel món provant plats de diferents països i cultures i tal. Això ho va fer un malaurat chef, Anthony Bourdain. I un altre és un que fa més o menys el mateix... que és un tal Tucci, i que aquest s'ha centrat en Itàlia, i cada setmana fa un programa, i tota l'estona està...
T'agradaria fer això, no? T'agradaria fer això, no?
No? És que ja estic bé, ja ho he fet, també. No sé, m'agrada fer coses noves.
I no, faràs, penso... no t'agradaria fer res a TV3?
Francament, no es pot dir mai... No, no, però no ho sé. Saps allò que diuen aquesta gran frase? Sortir de la teva àrea de confort. Sí. En fi, jo ja no sé on la tinc, l'àrea de confort, però he sortit moltes vegades.
Te'n recordes del Persones Humanes?
Sí, home, clar que me'n recordo.
I què te'n recordes d'aquest programa?
Me'n recordo de coses que, evidentment, ara no faria, Basté, i així com hi ha gent que està encantada de tot el que ha fet, jo esborraria, però el 90%. No esborraria el 90%, però hi ha moltes coses que, evidentment, no em fan cap gràcia ni d'allò.
Tenies els grans allà, eh? Tenies uns grans allà.
Això sí. Home, no ho sé. Una altra cosa no, però saber qui és molt bo...
Hi havia Clapés,
sí.
Hi havia Buenafuente...
Sí. Molt bé, m'ho passava molt bé dialogant amb ell en directe. El Clapés, el Buenafuente, l'amic que heu portat aquí alguna vegada, el doctor Soler...
El doctor Soler...
En fi, i de guionistes, evidentment, tenia...
T'estàs oblidant d'un, que no t'ho perdono.
Sí, tenia l'Orteu...
Sí,
tenia el Biel...
No, i t'estàs oblidant d'un importantíssim.
És que me n'oblida, és que no vull dir...
No, home, perdona, aquí tenies al costat, quan seies allà, tu seies amb el Clapés.
El Monzó, home, per descomptat, sí.
Hola, Quim, bon dia!
Què dius, tio?
Bon dia.
Bon dia.
Hola, Quim. Bon dia.
Calçada, sí. Ho sento molt, però la productora aquesta, sí, com tu has dit abans, és molt pesada. Sí. I ha insistit en que entrés. És que en Basté vol que hi entris, sí. Vol que hi entris.
És que quedarà molt bé, perquè fa tant temps que no parleu, sí, en directe, eh?
Sí. quedarà molt bé. Però jo, després d'escoltar l'entrevista, sí, aquí no hi pinto res. L'entrevista ha estat molt bé. I ara és com la cirereta que farà una mica de gràcia perquè es coneixen i tenen records d'una època, però això és ridícul.
És que per això ens fan venir, Quim,
i ja està.
I perdona, Quim, i com més va, més. I aprofito per dir-te que, en fi, que per mi va ser també un privilegi poder tenir. Vaja, que li agraeixo també al Quim que en aquella època hagués pogut fer qualsevol altra cosa, però em sembla que ja en tenia prou fent el Persones Humanes i d'allò. Vaja, que molt bé, Quim, no sé.
Fa que no parlaves amb el Quim, ara em diràs ahir.
No, ahir no, però què fa que ens vam veure? Mig any o un any?
Sí, ja? Sí, mig any o un any. I tu vam esmorzar plegats i vas demanar un entrepà de pernil.
Exactament.
Abans que vés-me coroi, noi, sí, gran, eh?
No, va, perquè jo sé que el Quim és una persona d'ordre i té unes hores concretes i tampoc vull interferir-lo quan jo vinc. Si et va bé, anem a esmorzar i si no passa res i vam coincidir a l'hora que ell d'allò, normal, perquè sóc jo que demano l'audiència.
Que bon metge.
Sí. Com estàs, company?
Bé, anar envellint lentament.
Però et veig més animat, eh?
Sí.
Això està bé.
Sí, perquè prenc, com es diu, antidepressius, i això fa que accepti allò que la vida és la que és, que el país és el que és,
sí,
que no cal obrir la finestra i llançar-s'hi. I ja està. I vivint la vida.
Molt bé, Quim, escolta'm...
Escolta, se't troba a faltar, eh?
Doncs...
Home, aquests tres quarts que heu estat xerrant és la prova. Segur que molta gent deu estar emocionada.
T'ho agraeixo.
Però no emocionada pel record, sinó per la veu i la manera d'explicar-se. Explicar-te.
Doncs mira, tinc sempre el pensament que sóc un comunicador pèssim, encara que et sembli que no, però t'ho agraeixo. De debò. Quim, hem de quedar per dinar un dia d'aquests.
Jo m'apunto. Us aviso que jo m'apunto.
Molt bé.
Si el Quim em deixa, perquè és clar. Ai, és que el Quim...
Jo crec que sí.
Sí, a veure que també. Un petó, Quim.
Bueno.
Adéu, guapo.
Un petó.
Que vagi bé.
Una abraçada. Adéu, Quim.
Una abraçada.
Miquel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Això sí que és una super sorpresa.
Sí, jo crec que és de les millors persones que tenim en aquest país, de les més intel·ligents, de les més cultes.
I repeteixo, em sap greu perquè hi ha molta gent que...
Bueno, m'acaba d'enviar un missatge...
Que aprecio i que no els puc veure en 3 o 4 dies, no?
Acaba d'enviar un missatge a Carme Anglada.
Home,
amb molts petons, la Carme Anglada.
Sí, home.
Va estar a Informatius, a Catalunya Ràdio, molt de temps. Carles Vilarrubí, que m'ha enviat un missatge aquest matí perquè et saludi, sobretot, i ha vingut a veure't. És a dir, hi ha molta gent en aquest país que et troba molt a faltar, Miquel.
Doncs, en fi, estic molt content i em sento molt privilegiat i estic molt bé, i a més agraeixo que em convideu, com ho has fet durant, insistentment durant molt de temps, tu i l'amic Ramos. Sí,
que... Efectivament. Ben tornat a casa, torno quan vulguis, ja ho saps.
Gràcies.
És un plaer haver treballat tants anys al teu costat.
El dia que tingui un llibre, entrevista'm, eh?
Això sí, aviam si és veritat.
Molt bé.
4 minuts i les 12, ara que ve.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.